Doncs això, una nova hora d'Europa. Avui que em sembla que és El País, ens ensenya la foto de Meloni amb cara de pocs amics, perquè és, a veure, és fàcil trobar un polític encara de pocs amics, perquè és qüestió d'anar-li fent fotos i en algun moment farà la ganyota. El Senat italià, mentre la notícia era que von der Leyen s'ha alineat una miqueta amb les tesis de la primera ministra italiana sobre que la Unió Europea pugui gestionar la immigració amb centres de retenció, de detenció, diguin-li com vulguin, a l'exterior de les fronteres, el que trencaria un dels grans mites de, diguem, ètics o morals de la política europea. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, pels que tenim aquest concepte europeista que d'alguna manera s'alinea amb la defensa, una de les coses que pensem que quan parlem d'Unió Europea parlem de valors i parlem també de drets humans, etc., tenint en compte una mica la història d'on venim, doncs esclar, això a vegades és una mica entrar en la contradicció de l'ànima europea amb una realitat que en aquests moments doncs, ens porta a decisions com aquestes que ens acaben sorprenent perquè sembla que no hem trobat un altre camí o una altra manera o una altra alternativa per poder solventar un tema que també és veritat que fa temps que dona voltes. I també és veritat que els estats no han deixat massa que la Unió Europea entrés en aquest tema a resoldre-ho a nivell global, sinó que els estats també són d'alguna manera molt cuidadosos de les seves fronteres, de tots aquests temes, i bueno, al final ens en donem compte que pues, mira, hem arribat aquí. No? També és veritat que hem arribat aquí perquè també ideològicament amb les últimes eleccions amb bastants partits europeus doncs, aquestes tesis de la Meloni ja no sorprenen de la manera que ens haguessin sorprès fa 5 anys, és a dir, hi ha un relat que bueno, ens sorprèn, però bueno, no està malament, vull dir que això també ho hem de tenir en compte, i després també que la von der Leyen està pressionada per uns quants estats que li han dit que estan preocupats per aquest tema i que s'ha de prendre una decisió. I això també s'ha d'entendre com que les coses, ja han vist també les dues últimes darreres eleccions al Parlament Europeu, que ideològicament hi ha un canvi, i això que ja es va dir en les eleccions europees fa uns mesos, comencem a veure ara fets concrets que estan avalant doncs aquest canvi ideològic que ja vam intuir pels resultats del Parlament Europeu i que veiem una agenda molt complicada a nivell europeu però per aquests propers 5 anys.
Estem perpetuament reposicionant-nos de cara al futur. Això ja és una malaltia crònica, però aquest futur cada cop sembla més dibuixat, no? Cap a, doncs això, el que comentaves, cap a unes posicions més populistes, barra extremistes, barra el que vulguem, i aleshores una resposta de la política que va cap a les tesis més del pragmatisme, que no pas cap a les tesis del romanticisme o de la ideologia.
Sí, bueno, és el que dèiem abans, off the record, no? Vull dir, la lluita entre el que és l'ànima del projecte europeu amb la realitat que s'està imposant, que ens genera contradiccions personals, ideològiques i també polítiques, no? I això també és un mal europeu que ja no és la primera vegada que ens passa, ja ens ha passat amb altres temes, no? I llavors, esclar, ens trobem també en una situació que no ens agrada, que no agrada. Almenys per una part de la població, perquè és el que dèiem també off the record, hi ha una part que això ja ho veu com una part incorporada del seu relat habitual. A nosaltres encara aquestes decisions ens fan mal a la vista quan les llegim, ens fan mal al cor quan les acabem d'entendre, perquè no ens agraden, no?
Hi ha el risc de que acabem veient com els dirigents d'Europa acabin traint una miqueta allò els principis fonamentals?
Bueno, això també a vegades està passant quan veiem com hi ha governs que prenen decisions que van en contra, on són la sensació que van en contra d'aquests valors també tan democràtics, no? I que arrosa la veritat, doncs dius, no, és de tanta democràcia i en canvi doncs es prenen decisions que sembla, que ens fan mal perquè veiem que no s'estan alineades amb aquest discurs de diguéssim, de valors democràtics que moltes vegades es fan discursos i discursos i llavors la veritat hi ha decisions que es prenen que a vegades ens generen dubtes o ens generen contradiccions o inclús malestar. Però torno a repetir, el problema que tenim i ho estem veient moltes vegades és que hi ha una part de la població que això ho està acceptant amb una facilitat, per mi, inclús sorprenent, no?
Doncs, si et sembla, incorporem en aquest punt el nostre primer convidat d'avui, que és Pau Solanilla. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Pau Solanilla, que és soci del sector públic de Harnon, consultor internacional, emprenedor i especialista en diplomàcia corporativa, governança i identitat pública. L'hem tingut en algunes altres ocasions aquí, perdó, a l'Hora d'Europa. I Pau, comentàvem amb en Joaquim Millán, doncs això, aquesta notícia d'ahir de les declaracions de la presidenta de la Comissió Europea al voltant de la, doncs això, d'aquesta idea d'implantar com centres de retenció o de detenció exteriors a les fronteres europees per controlar o regular la immigració. I ens plantejàvem fins a quin punt doncs al final això ens està portant a la contradicció entre l'objectiu final del projecte de la Unió i la necessitat d'un cert pragmatisme. Tu com ho veuries?
Jo crec que aquesta és una proposta que mostra la incapacitat d'Europa de gestionar o resoldre els seus propis problemes. I per intentar resoldre un problema que s'està imposant com a marc mental de l'opinió pública, sobretot gràcies a l'empenta de l'extrema dreta, no? De veure la immigració com un problema, la immigració genera alguns problemes però no és el problema d'Europa, proposem aquestes idees que estan, com dèieu, fora dels valors i de la tradició europea, però que en tot cas és una política poc intel·ligent. Perquè d'una banda Europa necessitarà d'aquí a 2050 70 milions d'immigrants per mantenir el desenvolupament econòmic, és a dir, ho hem de dir, 70 milions d'immigrants necessitem d'avui a 2050. I d'altra, estem dient que volem ser una Europa fortalesa que no entri ningú. Lo lògic seria que tinguéssim una política d'immigració intel·ligent que pogués fer que vinguessin aquells de forma, els immigrants que vulguin venir, de forma legal i ordenada. Però Europa és incapaç de generar aquesta política. És a dir, que és l'expressió de les incapacitats pròpies.
Uh-huh. I també, evidentment, entenc que fruit d'un context internacional que doncs amb agents exteriors que els interessa també aquesta pressió sobre les fronteres europees, en un conflicte bèl·lic a les portes, en una situació del Magrib que és la que és, etc.
És evident que hi ha màfies organitzades i que és un gran negoci, però els moviments migratoris han existit al llarg de la història i Europa és una història d'emigrants, no? Hem sigut un territori o una regió que enviava immigrants a altres regions del món, sobretot cap a Amèrica. És a dir, que això forma part de la història de la humanitat. Ara, avui dia, clar, la situació és molt complexa, tenim molts fronts alhora, no? Però crec que hi ha tres qüestions centrals, no? La primera és reconèixer que Europa no pot ser un continent tancat. És a dir, no només va contra els valors europeus, sinó que va contra els interessos de la pròpia Unió Europea. I nosaltres hem de ser un territori obert. Ara bé, obert no vol dir que entri qui vulgui com vulgui. Hem de ser un territori obert, ordenat, i fer-ho amb coherència i sentit. Però hem de continuar batallant per dir nosaltres som un territori obert. I ho hem de fer de forma ordenada. I la tercera és que els nouvinguts i la immigració és evident que genera contradiccions i problemes que cal gestionar. i per això es necessita polítiques públiques creatives, eficients, aliances públic-social-privades noves. És a dir, amb les receptes de del segle XX no podrem gestionar els problemes del segle XXI. Però la solució no genera nous camps de retenció, no? Externalitzar que els països veïns ens facin de gendarmes o de policies, no? Aquesta, jo crec que tothom entén que això no és una solució sostenible a mig plaç, no? Això és un, bueno, és una mesura que pot contenir el descontent d'una part de la població que ho està imposant l'extrema dreta, però no és una solució sostenible i va contra els propis interessos d'Europa, no?
És evident, i aquí entraríem en aquesta part que és gairebé més filosòfica del debat, és a dir, això aniria contra els interessos i fins i tot contra els principis fundadors de la Unió Europea com a terra d'acollida, terra de democràcia, terra de tal, però clar, en el fons aquestes decisions també responen a una opció democràtica que està esdevenint gairebé majoritària en alguns països per culpa, doncs això, o per mort d'una percepció que una part de la població té sobre l'arribada de persones migrades i que ho expressa votant a formacions més extremistes que imposen aquest relat. Aleshores, clar, s'entren i faig la reflexió una miqueta, que és mig pregunta, mig reflexió, fins a quin punt doncs Europa és capaç de gestionar aquesta contradicció entre uns valors fundacionals molt, molt clars i que poden ser compartits sobre el paper i una opció que és igualment democràtica i que està imposant una sèrie de mesures que anirien en contra dels primers.
Tenint en compte, si em permeteu, que evidentment la Unió Europea no deixa de ser un club d'estats i que justament, com deies molt bé tu, Joan, un grapat d'aquests estats, cada vegada més dels que ens pensem, doncs les tesis guanyadores, jo veiem les eleccions estatals i a les europees també ho vam veure, doncs guanyen aquests partits que d'alguna manera defensen unes tesis que pressuposem que és també una part de la societat que encara que ens costa pensar que pensen així, resulta que acaben pensant així, imposant un relat que poder no és el que seria adient per la història de la Unió Europea, com dèiem bé també el Pau, una història de migrants que a vegades no volem recordar, però que això és així, i que en canvi ara la generositat se'ns ha acabat i també la incapacitat de resoldre un problema que també us dic, no? Que no és de nou de fa ara, vull dir, com deia també el Pau, això sempre ha passat, i ja veiem aquest tema que era un problema, potser els últims 15 anys ja anàvem veient que això acabaria, aquesta situació acabaria sent un problema, i ara és un problema quan aquesta situació s'hagués pogut resoldre d'una altra manera, no? La incapacitat de trobar alternatives, no sé, el Pau ja ha anat apuntant alguna cosa en aquest sentit, no, Pau?
Però si, fins i tot jo diria, aquells que som europeistes, si ens amputem els valors fundacionals de la Unió Europea, en la política internacional diem els valors són interessos, però és que els interessos europeus són de que continuï arribant gent, perquè la necessitem per la nostra supervivència. El nostre model econòmic i social rau sobre la capacitat de treure gent que vulgui venir a viure a Europa. Si no ho fem, el model europeu com l'hem conegut no és viable perquè tenim una crisi demogràfica extraordinària. A més de la crisi climàtica, la gran crisi és demogràfica a Europa. Per tant, encara que ens emputéssim els valors fundacionals, ens interessa que vingui la gent. I necessitem molta gent. Però ara bé, la qüestió és com venen.
Aquest discurs, diguem, no arriba o no, anava a dir, no és compartit per una part important dels electorats de la majoria dels països.
Perquè no som capaços d'explicar justament això, que necessitem. Europa està condemnada a la decadència econòmica i social si no tenim nous vinguts en el futur, i molts nouvinguts. I això s'ha de dir alt i clar, perquè si no els moviments d'extrema dreta i alguns de la dreta que s'estan pujant ens estan proposant tornar a un passat millor que no tornarà, que no és possible, no podem viure com en el segle XX a Europa, bàsicament perquè no tenim la població per fer-ho. I aquesta crisi demogràfica té una profunditat que no som capaços d'explicar. Ara bé, dit això, necessitem que vingui la gent, necessitem que vingui en condicions. necessitem una política, una gestió de la immigració integral, que, coordinació del nord i del sud. Allò que es diu, també hi ha mesures com la immigració circular, és a dir, que gent vingui mig any, 8 mesos, 10 mesos, torni als seus països. Hi ha moltes possibilitats, però es necessita una visió audaç, creativa i, sobretot, capacitat de dir la veritat. És que anem cap a la decadència si ens tanquem.
Mm-hmm. Sí, el que passa és que no s'està explicant molt això, no, Pau?
Efectivament, per això jo intento ser així tan contundent, no? I per això dic aquesta xifra, eh? És a dir, l'estat espanyol necessitarà al voltant de 7 milions d'immigrants d'aquí a 2050 i la Unió Europea al voltant de 70 milions d'immigrants. Això per mantenir les nostres pensions, els nostres bars que ens serveixin, que cuidin els nostres avis, que tinguem taxistes, que tinguem autobusos funcionant, que l'agricultura tinguem collites. Per això necessitem 70 milions d'aquí a 2050.
Correcte. I
si ens tanquem, estem morts.
Però si no som capaços de gestionar o d'entendre que això ha de ser d'aquesta manera, és a dir, que ha de venir aquesta gent, serem capaços de gestionar aquesta vinguda ordenada, com comentaves a l'inici de la intervenció?
Bueno, és que aquest és el repte. Mm. És a dir, és, jo crec que els ciutadans hem d'aixecar la veu i exigir polítiques públiques noves. És a dir, i tots hem de posar de la nostra part. I això, és a dir, es necessita una nova governança de la immigració.
I com es pot concretar?
Que no és policial, que no és de fronteres.
Sí, ho entenc, però aleshores, diguem, a peu pla, aquí, això és un poble que es diu Sitges, a sobre tenim una Generalitat de Catalunya, a sobre tenim un estat, a sobre tenim una Unió Europea. Què ha de posar cadascú i com es fa aquesta governança que permeti una gestió, diguem, ordenada i correcta d'aquesta immigració necessària?
Bueno, és complexa, eh? I en pocs minuts...
És evident. Estem fent aquí la pregunta del milió.
Però hi ha una premissa, i és que ja no podem viure en un món on el nord sigui ric i el sud i el sud global sigui immensament pobre. Perquè fem el que fem, posem la policia que posem, això és insostenible. És a dir, els moviments migratoris, la gent es mourà cap als territoris rics. Per tant, la primera premissa és que haurem d'aprendre a viure una mica diferent i haurem de fer quelcom pel que el sud global no continuï sent cada vegada més pobre. Aquesta és una governança econòmica global, que és complexa, però és el punt número 1. El segon és reconèixer que, com necessitem immigrants i mà d'obra qualificada, hauríem de crear un sistema intel·ligent, eficient, que la gent pugui venir de forma ordenada, o gent que pugui venir durant uns mesos a l'any i tornar als seus països, i això no ho tenim. És pràcticament impossible allò que es diu la contractació d'origen. És molt difícil, no? I la tercera és, sí, un control de fronteres, que és europeu, que cal fer-ho perquè necessitem un tema de seguretat i de coherència i de sobirania, que és una política europea i federal europea, no? Doncs els estats tenen les seves competències, no? És a dir, és com jugar als escacs amb diversos taulells alhora. No hi ha una solució simple.
D'acord. I ara faré allò que no s'ha de fer en una entrevista, que és fer una pregunta parlant de memòria, perquè no tinc la dada exacta aquí, però diria que l'altre dia vaig veure una estadística que deia que de les 50 empreses més innovadores del món, només dues eren europees. Com tindrem la capacitat per atraure gent qualificada?
Talent.
Talent. Si nosaltres mateixos ara ja ni tan sols l'atraiem amb el que oferim.
Pues mira, és extraordinàriament important això que dius, perquè el talent és el petroli del segle XXI. I si Europa no genera talent suficient, tenim talent, però generem, eduquem, formem menys talent del que necessitem. L'hem d'importar, l'hem d'importar, hem de treure i retenir talent a Europa. Per tant, tornem a lo mateix, és a dir, hem parlat de migració, però és que el talent és una forma de, és una migració econòmica, de professionals d'alt nivell, però és una migració ordenada, no? Per tant, aquesta és la primera. Però la segona és que tu has fet referència a les empreses més, més competitives del món. Són empreses diverses, on la diversitat d'origen és extraordinària. Són companyies internacionals amb moltes nacionalitats. I per cert, algunes d'aquestes empreses tecnològiques que són americanes estan liderades per indis, no, no per americans. No? Què vull dir amb això? Torno al món obert, a l'Europa oberta, a l'Europa oberta no només física, sinó mental, d'obrir-se al món. El lideratge te'l reconeixen els altres. Si ens tanquem, i a més tenim aquesta, aquest declivi demogràfic, que és un declivi econòmic, cultural, etc., anem en la direcció contrària. Per tant, hem de defensar l'Europa oberta i gestionar els problemes que això significa, que això genera, que també hi ha. Però l'Europa tancada és una Europa decadent, i això la gent ho ha d'entendre.
Abans el Joan parlava d'aquests quatre nivells, no? Unió Europea, Estat, Catalunya i en aquest cas a l'àmbit local parlava de Sitges. Jo estava pensant en aquell moment i amb la resposta que tu feies, Pau, no? de justament del món local, és a dir, el paper cada vegada més important que tenen les ciutats per atreure aquest talent. Ja, al final la gent no ve a Europa exclusivament, ve a Europa i es busca un lloc, doncs, per exemple, Sitges és un lloc on la gent diu, mira, a prop de Barcelona, no sé què, pam, jo trio Sitges, i és un focus d'atracció, no? Tu has estat darrerament treballant com a comissionat de promoció econòmica internacional a la ciutat de Barcelona i segurament has tingut anècdotes que et permeten explicar si això és així, si al final també les ciutats són les que tenen aquest pols d'atracció de talent, que al final és talent de territori, talent a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea, no? Però al final el motor de la, el motor d'això, el motor de l'atracció de talent, a mi em dóna la sensació que cada vegada tenen un paper més important les ciutats, no?
Efectivament, i si us fixeu, les grans companyies, i no vull donar cap nom en aquests moments, però les grans operacions d'atracció d'inversió a la ciutat de Barcelona, la competència no és... Aquestes companyies no pensen si se'n van a Espanya, a Alemanya o a França. Estan pensant si se'n van a Berlín, a Barcelona, a Milà o a Lisboa. És a dir, són les ciutats avui dia les referències. No? I perquè aquest talent vingui i vulgui ser a casa nostra, nosaltres hem de generar una proposta de valor, jo crec que sobre tres pilars. Una és la competitivitat, és a dir, que hi hagin oportunitats econòmiques. La segona és la sostenibilitat, entesa com una vida saludable, equilibrada, no només mediambientalment, etc., la sostenibilitat. I la tercera és l'equitat. El talent va a llocs on hi ha qualitat de vida, a bones ciutats, a bones poblacions. El talent, el millor talent, si diem que el talent és el nou petroli, no va a ciutats dolentes. Per això és tan important que el món local sigui conscient de que, depenent de la seva proposta de valor, si és equilibrada, si marida la competitivitat, la sostenibilitat i l'equitat, és a dir, que no hi hagin grans desigualtats, és un lloc atractiu pel talent. Jo crec que torno a el que deia, això significa ser oberts, territoris, ciutats, països oberts que gestionen els problemes però que tenen una proposta de valor adequada en el món d'avui, que és un món interconnectat, obert, divers, plural, inclusiu. Jo crec que aquesta és la recepta guanyadora, malgrat en el curt termini alguns puguin veure que aquest discurs tancat de la xenofòbia pot tenir alguns rèdits electorals, són discursos molt emocionals. Però hem de mirar a mig i llarg plaç, i a mig i llarg plaç és... són ciutats, regions, països i una Europa oberta.
Doncs ja que ens hem centrat en aquest mig llarg plaç i ens hem centrat també en la qüestió econòmica, res, 5 cèntims. Com veus l'informe Draghi?
Jo crec que l'informe Draghi és un informe que té la habilitat de forma molt detallada fer una fulla de ruta de lo que Europa hauria de fer, que és una compilació, però dic, metodològicament molt, molt potent, que no diu res nou en realitat, sinó és una compilació molt, molt, molt detallada, molt professional, però jo crec que la gran aportació de l'informe Draghi, perquè ho signa, que és ell que té una certa legitimitat, ens diu Europa torna a tenir ambició. Si no tenim ambició, sabem el que hem de fer, però si no tenim l'ambició, la gana de voler fer-ho, ens quedarem enrere. Jo crec que aquest és el missatge, no? De l'Europa ambiciosa, que ambiciona desenvolupar els seus valors, els seus interessos, les seves polítiques, com un model civilitzatori potent i inclusiu, no? I això és el que ens diu Draghi, ens diu Europa desperta, no? Europa desperta, perquè si no et quedaràs enrere.
És a sortir una mica de la zona de confort en la qual ens estem una mica adormiscant, perquè allò de tiempos anteriores fueron mejores, però això és incompatible amb un món que va a mil per hora, amb zones com el món que estan cada dia innovant i que, com deies tu molt bé, i ho diu el Draghi, això és veritat, diu, desperta, has de ser ambiciós. Vull dir, ambiciós també vol dir donat el risc de fer un salt que va endavant sense saber molt bé on aniràs, però és que si et quedes on estàs, això és un desastre.
Efectivament, efectivament. I la innovació sempre té un risc, però sense innovació política, social, econòmica, no avances. Llavors Europa, com deies tu, ha de sortir d'aquesta zona de confort, d'aquest dolç declivi, i ambicionar ser una potència global. I això significa fer quelcom nou, no? Quelcom diferent.
Podem ser optimistes a partir de l'experiència, és a dir, a partir d'aquesta necessitat fins i tot pragmàtica que poden tenir els líders europeus per adoptar determinades mesures que sembla que vagin en contra de l'esperit de la Unió per aquesta ambició que demana l'informe de, doncs això, de l'expresident del Banc Central Europeu?
És que no ens podem permetre el luxe de no ser-ho. Uh-huh. Perquè si no proposem a la societat europea una proposta de futur il·lusionadora, els moviments populistes guanyaran. És a dir, hem de posar damunt la taula una nova idea de progrés, una nova proposta que generi il·lusió i adhesió. Perquè si no, guanyaran els populistes, i això ens porta al desastre i a temps que ja ha viscut Europa fa un segle.
Ara, Pau, si m'ho permets, de tota manera, amb la bronca política en la que vivim instal·lats contínuament a tots els nivells, és difícil no pensar que al final el populisme acaba sucant sempre.
Bueno, és complexa, és creixentment complexa, però, bueno, és el món que ens toca viure, és l'Europa que ens toca viure, però, ojo, a veure, arreu del món, hi ha regions i països que els agradaria tenir els fonaments que té Europa. És que no hem d'oblidar que nosaltres tenim uns fonaments molt sòlids. La qüestió és si som capaços d'aprofitar-los o deixem que altres ens passin per davant amb fonaments molt menys sòlids que els que té Europa, no? Per això tornem a Draghi, no? Europa, desperta, ambicionem tornar a construir un projecte il·lusionant de futur. Potser ens falta una mica de talent en certs nivells, no? Polítics o institucionals, no? Però això també depèn de la ciutadania, no?
Doncs interessant. Com a mínim, sembla que ens ha sortit això una conversa que hem anat una miqueta més enllà, oi, en la reflexió, i que no ens ho hem posat fàcil, per intentar, doncs, destriar aquestes contradiccions en les que contínuament viu el projecte europeu, però amb la necessitat d'enfrontar els reptes d'un món cada cop més complex i d'uns perills cada cop més evidents, que no només parteixen d'aquesta immigració, que seria la manera fàcil de veure-ho, sinó que també, doncs, tenen a veure amb la capacitat d'innovació, amb la capacitat, doncs, de fer coses junts, i amb la capacitat de conservar aquests valors que són els fundacionals de la Unió i que, doncs, eren del segle XX i que s'haurien d'adaptar també al segle XXI. Pau Sonalinja, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Pau.
Gràcies a vosaltres.
Per aquesta estoneta i, doncs, això, ens retrobem aviat.
Ens veiem aviat. Abraçada forta.
Doncs hem parlat amb Pau Solanilla, sobre aquesta qüestió, com a mínim, doncs això, complexa, oi?
De... Bueno, i de fer-nos reflexionar, a vegades les preguntes no tenen una sola resposta, a vegades ens fan pensar, ens fan reflexionar, i en part el Pau una mica el que ha fet ha sigut dins així, no tot és tan senzill, és tot molt més complexa, és veritat, el món s'està fent complex, i a vegades ho dèiem, moltes vegades ho veiem a tots nivells, inclús a vegades amb les coses més senzilles i la gent amb les seves temes més quotidians, resulta que ens dona la sensació com que allò que té que ser fàcil acaba sent més complex, o el tema virtual que dona la sensació que tot és més fàcil, la veritat, a vegades ens genera més complexitat, no? A nivell després del dia a dia presencial, i per això jo crec que el món també va amb això, no? Jo crec que en aquest sentit reflexionar una mica, de dir, bueno, i també prendre decisions, jo penso que el mateix que a vegades ens passa amb un fill que li diem, escolta'm, al final has de sortir a la zona de confort perquè no t'ho pots tan fàcil, i bueno, la vida és complicada així, com sempre han estat els teus avis, nosaltres, tu, els teus fills, ho serà, i has d'intentar, doncs, amb les eines que t'hem donat, que és una mica allò de les eines que tens, anar resolent aquells problemes que segurament no són els meus. Moltes vegades ens passa que de generació en generació, ara que tenim, jo que tinc fills, doncs em passa, moltes vegades veig la foto de quan jo amb els meus pares deia, no m'entenen, no? Perquè, clar, no t'entenen perquè els problemes i les solucions tenen altres mirades, no? Jo penso que aquí està el quid de la qüestió. La Unió Europea ha de tindre altres mirades ràpides aquestes situacions que acaben sent problemes, perquè si no acaben prenent-se decisions fàcils que no ens agraden, que és una mica el que a la notícia d'ahir, bueno, al final això aquesta és la decisió fàcil, no és la decisió intel·ligent.
Doncs ens feia patir, perquè li ha costat agafar el telèfon, però clar, cada cop hi ha més responsabilitats. Oriol Lázaro, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia, escolta, ara ens permetrà la broma l'Oriol, cada cop que el truquem té un barret més.
Home. Sí, home, sí, sí. Aquest cas és cert.
L'acceptes, no, la broma? Perquè
sí.
L'última vegada el vam trucar com a alcalde de Campdevànol, continua sent-ho, però ara també el truquem com a director general de Catalunya Exterior, és a dir, diguem, el màxim responsable, per sota del conseller, del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat. Oriol.
Per sobre del conseller, no, per sota.
He dit per sobre, perdó.
Ai.
No, per sota, queda clar.
No vull dir problemes abans de començar.
No vull posar més barrets del que toquen, cap problema. Doncs això, ets ara, diguem, la persona que porta, que coordina aquest departament de l'acció exterior de la Generalitat.
No, més que l'acció, és a la Catalunya Exterior, que això el que es refereix és a la població que viu a fora de Catalunya.
D'acord. És a dir, que no deixes la responsabilitat a l'Ajuntament, però assumeixes també aquesta responsabilitat en el departament.
Exacte. Aquí, al final també ho puc fer perquè tinc dos bons equips, tant a una banda com a l'altra. No és que jo sigui un superhome, sinó que el que tinc és que tinc molt bon suport i per això podem tirar endavant la feina.
Escolta, amb res, ara continuarem, perquè ara hem tingut una interessant xerrada amb Pau Solanilla, però abans de continuar estirant del fil dels temes que havíem parlat amb el Pau, res, fes-nos 5 cèntims. Quina és aquesta tasca que feu des de Catalunya Exterior?
Mira, ser molt esquemàtic, com he dit, és treballar per la població que viu fora de Catalunya, viu o es desplaça, Per tant, què vol dir? Tota aquella persona que, pel que sigui, troba una feina fora, es desplaça, doncs nosaltres, des de la Generalitat, intentem tenir la informació de totes aquestes persones que estan desplaçades, i el que fem és mirar de poder oferir-los el màxim de serveis possibles dins del que es pot, perquè quan estàs a l'exterior tampoc no podem oferir molts serveis, però de tots els que dona la Generalitat, doncs mira a veure quins es poden oferir telemàticament a aquelles persones que viuen desplaçades. I també una altra vessant que és molt interessant, que és el contacte amb tots aquells casals catalans que hi han repartits arreu del món.
Quants n'hi ha?
N'hi ha...
Aprox?
Sí, aprox... Hi ha uns 200, que en realitat hi ha uns 150 que estan consolidats, i aquests 150 que siguin actius o que facin activitats, alguna activitat almenys al cap de l'any, hi ha un centenar.
D'acord, és a dir que això entre 100 i 200, 100 segur que...
Exacte.
Déu-n'hi-do per això,
Sí,
perquè al final això és també, m'imagino, no, de gent voluntària, no?, que a un moment donat doncs, està en una ciutat, un país, i té el repte o la fa il·lusió, doncs tirar endavant aquests casals, vull dir, no és una feina
fàcil...
Aquí...
Sí, sí, i ara nosaltres ampliem la definició també a comunitat, perquè, per exemple, han sortit algunes colles castelleres, o també tenim altres tipus d'agrupaments, no?, d'agrupacions de catalans a l'exterior que volem també incloure i poder donar-los servei.
Doncs, dit això, i agraint, òbviament, a l'Oriol, que evidentment, doncs, amb més responsabilitats també tindrà menys temps, però com a mínim agraint-li aquesta estoneta que ens podrà dedicar en el dia d'avui, rescatem una miqueta el fil de la conversa que teníem fa una estoneta amb en Pau Solanilla. Al voltant, clar, hem començat per von der Leyen i el que va dir ahir, i recordem clarament que l'Oriol sempre, doncs, se'ns ha declarat com mig admirador, oi, de la presidenta de la Comissió Europea. Et van sorprendre aquestes declaracions?
Em va sorprendre perquè penso que equivoca un punt al tret, que és allò de no hem de crear camps de refugiats. Sí, l'objectiu jo crec que ha de ser un altre, i que de fet, per exemple, i ara que ho conec, perquè estic dintre de la conselleria, des del govern català ja fa anys que es treballa i que es vol potenciar, que és, aquí en diem, la cooperació al desenvolupament, o sigui, millorar la vida en origen de les persones que no hagin d'emigrar. Bueno, això és una quimera, però podem ajudar al màxim. Aleshores, no es tracta de crear, perquè a més el que fa molt mal o fa molt lleig a banda de les declaracions que puguin ser més o menys encertades és veure les imatges d'aquest centre que s'ha creat a Albània, és una presó. Si us plau. Doncs no hem de voler posar persones que fugen d'una situació exageradament dolenta, no les hem de voler posar en una presó. El que hem de voler és que tothom, tota persona, pugui viure el millor possible i a poder ser que no hagi d'abandonar casa seva, que no hagi de perdre-ho tot i jugar-se la vida. Per tant, si el que aconseguim és invertir en origen, invertir bé, o sigui, que no vagi els calés al càssic del país i tothom quedi empobrit però aquell quedi més enriquit, sinó invertir en realitat en què la riquesa o que la prosperitat en origen millori, doncs les persones no hauran de marxar d'allà. I què vull dir? Doncs si estem col·laborant amb Senegal en projectes perquè pugui haver-hi una agricultura més sostenible, més productiva, més... Home, doncs això ajuda a que aquella gent no vulgui marxar del seu país, no? Aquí, i perdona, ja acabo ara fent una mica de propaganda, però el que ja s'ha impulsat ara mateix és augmentar aquesta aportació en cooperació al desenvolupament des de Catalunya. La intenció és arribar al 0,7% del pressupost l'any 2030, i per arribar a aquest camí, ja pel pressupost del 2025, s'augmentaran 50 milions d'euros la dotació en aquesta cooperació al desenvolupament per arribar al 0,36, i d'aquí anar pujant fins al 0,7% l'any 2030.
D'acord. En qualsevol cas, i fa una estoneta en Pau ens comentava, ara no recordo la xifra, Joaquim, el nombre d'immigrants,
sí,
que es necessitaran,
ell,
50 milions, ha dit?
Ell no deia, per l'any 2050 la Unió Europea necessitaria 70 milions d'habitants nous, perquè ens entenguem, que si no són capaços nosaltres de portar-los han de vindre de l'immigració, i que d'aquests 70 Espanya tindria que assumir 7 per poder, ell deia, per poder mantenir el model Unió Europea que tenim en aquests moments i no entrar en una decadència social i econòmica, perquè evidentment, doncs, esclar, hi ha una sèrie de serveis que nosaltres necessitarem, població nostra cada vegada més envellida, que això sempre dic que no és un problema, és una bona notícia, però clar, es converteix en un problema si tampoc amb aquest tema resolem, que és un altre dels temes també que per mi parlàvem de migració, d'immigració i de moviments migratoris, però jo segueixo dient i de tema demogràfic, però després hi ha una altra cara de la moneda, que és la nostra demografia. Sabem des de fa temps que anem envellint, sabem que arriba el baby boom ara a les pensions, sabem que cada vegada tenim, abans les famílies de 3 o 4 fills, ara molts joves ja no volen tindre fills i com a molt tenim el nen o la nena, i el que s'anima té la parelleta per dir que quasi el que té 3 tu te'l mires i aquest és un inconscient, no? Però què vull dir amb això? Que esclar, tampoc veiem aquesta part, no? I això tampoc s'està gestionant per ajudar també, en un moment donat, a dir, bueno, de la mateixa manera que ajudem a l'altra banda, també ajudar aquí, perquè jo també veig que ajudes perquè tu puguis tindre fills aquí, les ajudes són minces, quasi a vegades són titulars, a l'hora de quan rasques les vas a buscar no les trobes, no? I per tant penso, ostres, com regulem també això amb aquestes necessitats que són estadístiques però que són també realitats d'aquesta necessitat de mà o d'obra, suposo que també qualificada, que no és el que dèiem, que no és qualsevol, sinó també qualificada, si també volem mantenir el nostre territori Unió Europea com a innovador, amb captació de talent, o sigui, tot això com s'acaba fent? I des de la Generalitat, com hem parlat de la Unió Europea, hem parlat també de la capacitat de les ciutats, jo diria, bueno, i la capacitat de la Generalitat, per exemple, en aquest àmbit, des de la Conselleria i des de el que tu ara coneixes des de fa poc de govern, doncs si aquest tema també és un tema que està sobre la taula i si aquest tema també preocupa i es pensa en prendre mesures en un sentit o en un altre. Tu has parlat de l'ajut amb origen, que també està bé, però bueno, també una mica com gestionem la immigració que ens arriba, que tampoc és fàcil.
Aquí hauríem d'obrir uns debats que són molt profuns, com per exemple el creixement. L'economia sempre ha de ser plantejada sobre un creixement, perquè el creixement no pot ser infinit. Uh-huh. El planeta és finit. Fins a on haurem de créixer? 70 milions de persones al 2050, ja, però recordem aquell anunci de l'època Pujol, som 6 milions, ara ja en som 8. I la previsió és que el 2030 en siguem 10. I, bueno, però quanta gent hi cabrà a Catalunya? Això és un debat molt profund que no ens pertocaria a exteriors, però que sí que s'ha de començar a posar sobre la taula. El tema de migració, que ara em preguntava el Joaquim, clar, és evident que no tenim les competències, això les té l'Estat, per tant no les té ni la Unió Europea, i no podem entrar-hi en accés, però el que sí hem de tenir clar és que si necessitem que vinguin persones, bueno, escolta'm, quin tipus de persones? Perquè el que ara tinc sobre la taula és un pla de retorn que la idea és treballar-hi més a fons, perquè hi ha una primera proposta, però que s'hauria de mirar, de millorar. Per què? Perquè el retorn d'aquells catalans que han marxat. Escolta'm, immigració, i per què no pot ser un retorn en lloc d'una immigració d'altres països? Perquè no podem retornar aquell talent que ens ha marxat, que és talent que hem pagat entre tots, perquè hem format a persones que han marxat a treballar a l'exterior, val? Doncs que tornin. Donem-los l'oportunitat de ser gran Catalunya.
Oriol, hi ha alguna, demano aproximada, hi ha alguna xifra de catalans a l'exterior?
Sí, evidentment aproximada, perquè tampoc no tenim les dades les tenen al Ministeri i per protecció de dades no les cedeixen. Però sabem que amb dret a vot hi ha uns 300.000, si aquí comptes doncs, familiars, descendència, però estarien voltant els 400.000 catalans repartits pel món.
D'acord.
Déu-n'hi-do, eh?
És una bona picossada.
Clar, és Déu-n'hi-do, i a més amb la majoria doncs, amb cert talent en la seva àrea, cadascú hi ha diferents àrees. No? Doncs aquí hi ha un treball important a fer, que és a recuperar aquest talent que se'ns va, que hem escampat.
I ara qui ens escolti dirà sí, però és que miri, la meva filla és metge i aquí no ha trobat oportunitats laborals com li han ofert a tal país de la Unió.
Exacte, ja no només metge o investigador del que sigui.
Sí, exacte.
Tenim molts professionals que evidentment si estan fora és perquè l'oportunitat era més bona.
I mentre sigui dins la Unió, encara, però clar, estem parlant de la gent que se'n va i d'un moment ara, als Estats Units, però hi haurà un moment, i això ja està canviant, perquè jo tinc ja un amic que les seves filles han anat a treballar amb una certa recerca a la Xina, és a dir, que l'han fitxat a la Xina, que cosa que ara és excepcional, però dintre de 10 anys anar a buscar feina als Estats Units o a la Xina serà el mateix, o a la Índia. Ara, que la gent vagi a treballar a la Xina o a la Índia des d'aquí és com una excepció, perquè, bueno, t'has anat fora a la Unió Europea, doncs, països sud-americans, Estats Units, una universitat americana, això és un relat que cada vegada el tenim una mica més interioritzat, perquè no és excepcional ja. Però que ara comencis ja a dir no, és que te fitxen des de la Xina i t'acabaran fitxant des de l'Índia i tindrem també gent jove que anirà a aquests països que a priori ens sembla que sigui a l'altra punta del món mundial i penses, bueno, esclar, això té un, com deia molt bé el Joan, té també una mala resolució, perquè evidentment veuen que malgrat nosaltres volem atraure talent, els que estan aquí no veuen que sigui un territori atractiu per quedar-s'hi.
Sí, però aquí, quan hi ha hagut alguna feina concreta i específica en algun camp, realment s'ha avançat molt, en concreto, amb el tema de les start-ups. Barcelona és un atractiu per a les start-ups molt gran, i així hi són gent que són amb talent, que tenen coneixement, i que a més també poden tenir ingressos alts. aquí al final és creure-s'ho, apostar fort i dir, escolta'm, en quines àrees volem intentar recuperar talent i què haurem de fer per recuperar aquest talent. Tot això són temes que s'han de posar sobre la taula, que s'han d'anar treballant, sense fer soroll, però anar treballant com la formigueta, pum, 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 i els resultats, com amb la majoria d'estratègies, sempre es veuen a mig i llarg termini. Però, clar, t'hi has de posar. I no és casualitat que hi hagi aquesta aglomeració de start-ups i d'innovació tecnològica aquí a Barcelona. Això vol dir que hi va haver una estratègia que es va implementar i que es va impulsar. Ha funcionat. Doncs, home, doncs mirem altres àrees. Crec que tenim les eines humanes, les tenim. Ara falta posar tota aquesta orientació, diguem, més político-estratègica de cara a fer que les peces s'alinin. I jo crec que tenim molt potencial per fer un país realment fort.
Uh-huh. Entenc que a nivell governamental en general, no només Generalitat, sinó que és una qüestió que com a mínim preocupa.
Sí, home, sí, sí, clar que preocupa. I després i també recuperar una mica el fil de la immigració.
Sí.
També el que podríem fer és, escolta'm, la inversió en origen també pot ser per formar aquell tipus de persones o aquell tipus de professional que ens cal o que ens caldrà.
D'acord.
Uh-huh. Val? O sigui, al cap i a la fi és dir, escolta'm, recuperem talent, sí, hi ha algun tipus de talent o de professionals que no podem recuperar perquè no existeixen, doncs anem fins i tot a buscar-lo en origen. Això hi ha una política que ja s'aplica des de fa molts anys, és en el Canadà, que és, escolti'm, vingui vostè a treballar, però vingui ja amb una feina, i per tant, ja l'ajudem fins i tot a trobar-la, però digui'm, a veure, estem buscant professionals d'aquest sector, vostè ja encaixa, perfecte, doncs vingui. I fins i tot et donem facilitats perquè et puguis establir al nostre país. Però ja és una immigració que ve amb un objectiu, ve a ajudar a fer gran el país en concret i que ve també a millorar la seva vida. En canvi, els immigrants que ara mateix estan arribant, jugant-se la vida, creuant el Mediterrani, si el futur que els espera és aquell centre que hem vist a Terres d'Albània, doncs pobrets, no? De veritat, em sap molt greu.
Sí, sí, és clarament dissuasori en aquest, en aquest cas. Ara, una altra cosa és això, és la capacitat que tingui Europa de coordinar aquestes polítiques quan les competències, com comentaves abans, continuen sent estatals.
Clar, la competència en migració sí, però la competència en invertir en centres de formació a països d'Àfrica, per exemple, aquí sí que tens màniga ampla, escolta'm, ningú no dirà no inverteixis. Ningú, si tens la voluntat política, clar, ara falta això, falta tenir aquesta voluntat política. Penso que és el camí. El que passa que per tirar això endavant, com a europeus haurem de ser generosos, perquè voldrà dir que aquells diners que, per exemple, hem invertit en milions i milions d'euros de cooperació i fons de cooperació perquè els països de la Unió Europea que estan una mica més endarrerits milloressin, doncs potser hauríem de pensar en també fer un fons de cooperació per països externs, que ja hi ha programes, ja hi ha, però queden molt curts, queden molt justos.
Doncs, escolta, ens queden 4 minuts per acabar i també volíem, com a mínim, si ens podies fer 5 cèntims de com vas veure la presentació del pla de Draghi. De cara al futur, aquí parlem moltes vegades d'allò del mig i el llarg termini, de cap a on ens estem orientant i l'ex-president del Banc Central Europeu va fer aquest informe encarregat, em sembla que era per la comissió, per fer una sacsejada. Com ho vas veure tot?
En Pau ens feia un titular que deia, aquest full de ruta que deia Europa desperta, no? Deia, diu, és un full de ruta que diu Europa desperta, no? A part de després has explicat altres coses. Tu, a què podries, així, a part d'aquest titular, què afegiries?
2 minuts, no et dono gaire.
No, jo el que veig és, i estic, s'està palpant, jo crec que arreu del territori europeu, que és una reacció de, diguem, les forces polítiques tradicionals a l'augment de l'extrema dreta que està havent-hi a molts territoris. Què vull dir? Ens posem les piles i treballem i ho fem seriosament i proposem coses, o sigui, que siguin realment serioses i que ens facin avançar, o si seguim amb el titular bonista i sense que hi hagi un contingut o un pas endavant a l'hora del benestar i del creixement econòmic, ens trobarem amb aquests demagogs a cada cantonada. A cada cantonada. Per tant, Europa desperta, sí, i era hora, jo afegiria. Val? Millor tard que mai,
digue-li com
vulguis.
Sí,
clar, sí. I tant de bo que en aquest sector funcioni i aleshores ens despertem en tots els àmbits i comencem a treballar de debò sense dibuixar un món ideal que en realitat no existeix. L'altre dia vaig sentir una frase molt encertada, dius que estem en un món de guerres, de fet sempre ho ha estat, però és que la Unió Europea va créixer com un projecte de pau. Molt exitós, perquè portem 80 anys de pau entre els estats membres de la Unió Europea, no a dins d'Europa. Però, val, molt bé, d'acord, un projecte de pau, què vol dir? Que no s'ha preparat per la guerra, ni per defensar-se tan sols. I ara comença a haver-hi aquest debat de la defensa, comença a haver-hi aquest debat de, escolta'm, anem a deixar de dir flower power, o que tot és tan maco i tant, que sí que ho ha de ser, però això s'ha de poder conservar d'alguna manera. I com és això? Com es conserva? Doncs, escolta'm, treballant de debò en polítiques serioses i apostant pel futur.
Ens haurem d'adaptar al món del segle XXI?
És que és així. O t'adaptes o morts, no? Doncs en política i amb els estats passa el mateix.
Moltes gràcies, Oriol. La veritat és que estic totalment d'acord i, de fet, amb el Pau també acabàvem amb el Joan comentant una mica allò de dir, bueno, ens toca el segle XXI i que ens hem d'adaptar i, a més, de manera ràpida, perquè si no altres territoris s'estan adaptant i acaben també marcant ells el ritme de diguéssim, de les polítiques globals, no? I això no pot ser.
Políticament estan marcant el ritme aquells que, on la democràcia és més feble.
Això també.
I això ens hauria de preocupar a nivell democràtic.
És curiós, és una bona reflexió per acabar. Oriol, moltíssimes gràcies per dedicar-nos una estoneta del teu temps. Esperem doncs, continuar poder-te rescatar en mesos vinents, perquè sempre, sempre és interessant, no? I parlar una estoneta d'Europa. Moltes gràcies, com dèiem, i fins aviat.
Gràcies, Oriol, ens veiem aviat.
Una abraçada forta. Adéu, amén.
I Joaquim, doncs bueno, avui anem la cosa més reflexiva.
Sí, bueno, també general. Està bé, eh? Ara sortirem d'aquí i anirem donant voltes a frases bones que s'han dit i sobretot alguna reflexió que jo penso que ens donarà a pensar i espero que els nostres oients també.
I que, com a mínim, doncs, ens ajudi a comprendre una miqueta més, a posar en context aquestes declaracions que moltes vegades ens sobten.
Xoquen.
Doncs venint d'on venen. Joaquim, moltíssimes gràcies,
fins més que ve.
I a tots vostès, doncs com sempre, són les 12. Que passin un molt bon dia, gràcies per l'atenció i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. We'll be right back.